8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull ens dona prou proves doncs, de moltes obres d'ell sobre ell mateix, sobre com era. Les obres de Llull donen un gran nombre de referències biogràfiques. També els seus deixebles i coetanis en parlen sovint. I així mateix es disposa d'un seguit de referències documentals burocràtiques que completen la informació disponible sobre el seu periple vital. Una particularitat de la informació disponible sobre la vida de Llull és la referida al seu estat anímic en els distints episodis de la seva vida, que ell mateix deixa consignats per escrit. En conjunt es pot dir que el grau de coneixement biogràfic de la seva vida és molt alt per a una persona que visqué a cavall dels segles XIII i XIV. Llull fou un home de personalitat desbordant, amb una vida pública frenètica, que va estar en contacte permanent amb reis i papes, viatjar de manera incessant i donant lliçons a les universitats, disputar amb la major part dels intel·lectuals de la seva època, participar en concilis, promogué creuades, evangelitzar infidels, fou empresonat, patir crisis personals devastadores i, amb tot, va poder formar un corpus literari dels més extensos, diversos e intensos i personals de l'edat mitjana.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the roof.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Venim d'un cap de setmana festiu on les castanyes i els panellets conviuen amb una de les tradicions de l'1 de novembre, anar al cementiri, portar-hi flors i recordar aquells que no hi són. Però sembla que la festivitat de Tots Sants comença a deixar-se de banda perquè a la gent jove li costa anar al cementiri i el tema de la mort encara ens fa massa respecte per parlar-ne amb normalitat. Tots Sants és una de les festivitats més antigues i amb més presència a tot el món. Va començar a celebrar-se al segle VII, quan el papa Bonifaci VI va decidir que el Panteó de Roma estaria dedicat a la Verge i a tots els màrtirs. Aquest papa va demanar que cada any, el 1 de novembre, es celebrés una missa en honor als morts i després s'anés al cementiri a portar flors als difunts. Però per què ara ens costa tant parlar de la mort si durant tantíssims segles s'ha celebrat? Hem passat de vetllar els morts a casa i en família a convertir-ho en un tema invisible i fins i tot un tema tabú. Costa molt explicar-ho als nens i es converteix en una situació complicada que carreguem de metàfores. Ha arribat un punt que ens és més còmode parlar de sexe que parlar de la mort. Al programa d'avui parlarem de la mort des del punt de vista de l'orientació familiar. Explicar-ho als fills, valorar quin és el moment en el que poden començar a anar a un enterrament i com encarar amb serenitat quan la família pateix una pèrdua. Sense amagar la realitat i perquè educar en la mort és un capítol fonamental en la preparació de la vida. Un tema que és prou important per parlar-ho a casa i no delegar-ho en l'escola o en coneguts. És en la mort que aprenem a viure. Valorar els nostres, aprofitar el temps, donar coherència als nostres dies, sense oblidar que és la fe cristiana la que ens permet acostar-nos al sentit de la mort. Tots sabem que la cursa de la vida té un final. Valorem aquest trajecte, gaudim del paisatge i així arribarem a la feta el més feliços possibles. Avui a Paraules d'Amor parlem de la mort. Comencem.
Esta nit és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un record dins del cor. Ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. És de nit, és tot fosc, no estic sol, no ho estic, tu estàs amb mi. Els teus ulls són brillants i un somriure extravagant i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú.
Doncs estem escoltant aquesta cançó de Teràpia de Xoc que es diu Sense tu i que es va fer molt popular gràcies a la sèrie de Polseres Vermelles. Era una sèrie, no sé si us recordeu, que parlava molt de la malaltia, de la mort, i a més els protagonistes eren joves, eren adolescents. Per tant, va ser la primera vegada doncs, que s'acostava al gran públic el tema de la mort, que dèiem a la introducció que sempre és un tema una mica delicat de parlar-ne i encara moltes vegades fins i tot un tema tabú. Avui dedicarem el nostre programa precisament a parlar d'això, de parlar de la mort, i ho farem als nostres tertulians habituals. Tenim amb nosaltres a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Bona tarda.
També tenim en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
I els coneixeu, són orientadors familiars del FERT i tertulians habituals de Paraules d'Amor. Doncs, si us sembla, comencem. Venim de la festivitat de Tots Sants i jo havia dit una mica a l'editorial que encara costa que els joves vagin al cementiri, portin les flors, una cosa que havia estat sempre molt habitual, molt tradicional aquí a Catalunya i a la resta del món. Ara sembla que s'està perdent. No sé si ho veieu així o veieu que encara és una tradició molt arrelada.
És una... No sé si és una actitud lògica o no, però, a veure, la mort té un parell de coses que no la fa especialment atractiva.
No.
Una d'elles és que no ve de gust, no, uh-huh. parlar-ne. No ve de gust perquè no ens ve de gust pensar que això, home, és indefectiblement el que ens ha de passar a tots i que bueno, si tot ho deixem per demà, doncs imagina't aquest tema,
aquest
no?
Aquest tema tan molt delicat.
Més. No ve gens de gust. I, per l'altra banda, doncs perquè és un misteri, és una incògnita. Aquest és un d'aquells temes que penso que sí que s'ha de plantejar diferent d'una persona que té fe d'una altra que no en tingui. O sigui, hi ha moltes coses que sempre estan impregnades d'aquesta actitud de la vida, però en aquest cas és molt important, no? Si una persona no té fe, quan pensa en la mort... Home, ha de basar-se en unes tècniques per sobreviure. Si és un dolor molt gran d'una persona molt propera, d'una persona que ha tingut una mort inesperada, doncs ha d'intentar trobar la manera de que encara que estigui fumut, doncs acabi sortint endavant. I això doncs, té uns temps, i s'han de conèixer aquests temps, i s'han d'anar passant, i un ha de pensar que aquestes coses que li passen són normals i de que tot això tirarà endavant, no?
Un procés llarg.
Una persona que té fe, doncs, pateix el mateix. Jo penso que pateix el mateix. Aleshores, el que passa és que hi ha un patiment intel·lectual que és més lleuger perquè un està convençut, amb la mesura doncs, de que la seva fe sigui més forta, de que això és un pas i que després d'això doncs, ve una sèrie de coses i s'encomana aquella persona que ha mort, aquella que estimàvem i que ens estimava, doncs, perquè ens ajudi des d'on està. El qui no creu en això, aquest pas no el té. Eh? I, a més d'això, doncs, bueno, de pensar-hi, de resar per ell, d'oferir coses, que és una cosa que podem fer si tenim fe, i quanta més en tenim, millor, per això i per moltes altres coses, però que en aquest cas ens és molt útil i fa que no es vegi com un fracàs total el fet de que aquesta persona estimada doncs ja no estigui amb nosaltres.
Déu-n'hi-do les coses que ha dit el Jaume, només en una intervenció, que és un misteri, sí. Que és molt important treballar-ho des de la fe, perquè així no es veu tan... El patiment és el mateix, però a l'hora d'intel·lectualitzar-ho doncs, és com una mica més reconfortant, potser. Digues, Laura.
Sí, anava a dir que jo veig que en aquesta societat del benestar hi ha una certa incongruència, diria jo, no? Per què? Perquè, per una banda, veiem, per exemple, en les telenotícies o en els mitjans de comunicació escrita, doncs les morts a diari sí. Hi ha centenars, no? Les morts a causa de les guerres, les morts dels immigrants que moren en alta mar intentant buscar una vida millor, la mort per accidents de trànsit o el que sigui, la mort per temes de salut, la mort per violència domèstica. Ho tenim cada dia. Però, per una altra banda, no aprofundim, ens quedem aquí a la superfície, no?
Com si es moren només els altres, els de la
com
tele.
Com que no va per mi, no? Ai. Com que no ho toquem, no sigui pas que tinguem que pensar-hi massa, no? I jo penso que la mort fa por per diversos motius. Primer, perquè estem molt aferrats a la vida i a les coses d'aquí. Segon, perquè, clar, desconeixem el que hi ha, no? Com deia el Jaume, si no és per als ulls de la fe, desconeixem el que hi ha.
Sí, un misteri,
no?
Ell, sí.
Després d'aquesta vida, què hi haurà, no? Vull dir, això fa cert lluio, no?
Sí, clar.
Fa por, no? No té sentit l'amor si tot s'acaba aquí, o sigui, és una... En fi, és una jugada, no? Si vivim aquí uns anys i després no hi ha res, doncs no té sentit, no? I bueno, encara que se'n parli, encara que ho veiem a diari, un mai està prou preparat per la mort. Jo penso des del...
Encara que en parlem, encara que ho treballem...
Mai no estàs prou preparat,
estàs prou preparat.
Se n'ha de preparar un, eh? Uh-huh. Però mai n'estem prou.
De la manera, sempre ens ve de sorpresa.
De la manera que crec que estem vivint, doncs amb aquest motiu es veu més encara, però passa una mica amb tot, no? Una certa superficialitat, perquè la mort no ens esquitxa. O sigui, totes aquestes coses que passen les veiem per televisió i quan hem apagat l'aparell ens pot quedar una certa tristesa al cor, però tot allò no ens ha afectat i ens afecta, però d'una manera que no ens porta a fer coses moltes vegades, no? A dir, escolta, m'està passant això a una distància, però a vegades aquesta distància no és tan gran. Desgraciadament, ara tenim coses lamentables que han passat i no és la primera vegada a Europa, per tant, molt a prop, a pocs minuts d'avion d'on estem nosaltres, estan passant coses que, bueno, si poguéssim fer alguna cosa, i poder valdria la pena, no?, que penséssim a veure què és el que es pot fer, que segur que algú es pot fer, però, bueno, després dius, vale, ja està, s'ha acabat. Les notícies ens omplen d'informació de coses, ens abruma de tal manera que no podem entrar a fondo o no ens veiem capaços d'entrar a fondo en cap dels temes seriosos, no?
Mm-hmm. Això de la Laura, també.
I això es va convertint una mica en un costum, no?, amb l'acostum de dir, bueno, pues, molt bé, ja està. Jo ja he fet la meva aportació, el patiment del món. M'he passat una mala estona, no? És l'hora de sopar.
I aquí queda.
Iau, vinga, som-hi, no? Aleshores, home, això penso que és una reflexió una mica que hem de fer tots plegats i veure, doncs, el què. Per altra banda, el que és cert és que hi hagi desgràcies humanitàries o no, un dia o altre arriba l'hora de morir. I no és per ordre d'aparició, saps? No és com les pel·lícules que els actors... aquí no, aquí una persona pot morir, doncs...
Aquí el guió canvia molt ràpid.
Pot estar a el que tots podríem pensar que és a l'inici de la vida, a la plenitud de la vida, el moment més dolç de la vida, i de cop i volta, doncs, s'ha acabat. Hi ha unes malalties que estan generant una por visceral perquè ja se sap que no hi ha manera de poder-se aïllar d'elles perquè les tenim a dintre nostre. Uh-huh. Això potser les fa encara més temibles.
Més temibles, sí.
I bueno, i què? Home, jo tinc la sort, diuen, no? Tinc la sort. O sigui, el que té sort està viu i el que no té sort no està viu, no? Home, jo penso que no és gaire cristià pensar així d'aquesta manera, no? O sigui, hauríem de veure el per què passen les coses. No podem veure el per què passen les coses, però intentar entendre-ho. Sapiguer que el que té unes determinades coses no és perquè hagi fet més per tindre-les, que n'ha de ser conscient, de que les ha de valorar, que ha de donar gràcies i que ha d'intentar potenciar-les, no? I després el tema de tota la cerimònia de la mort, de dir, bueno, si realment poca gent mor a casa ara, no? Uh-huh. Bueno, hi ha gent que encara intenta fer-ho, no? Encara que hagi estat patint una malaltia a l'hospital, doncs a vegades es té l'enteresa de dir, bueno, doncs escolta'm, si em queden 4 o 5 o 8 dies, doncs vaig a casa. Home, és que després tindrem el record de les habitacions on hem tingut tot aquest dolor. Sí, però és que el dolor també és nostre. El dolor també forma part dels nostres records de família, de les coses íntimes que tenim, i que aquest dolor l'hem de no oblidar, perquè és aquella foscor que li dona relleu al quadre de la nostra vida, però sí que al seu costat hem de posar les coses maques, els amors, els carinyos, totes aquelles coses encantadores que hi ha en una família i que hem de fer que floreixin i que es vegi que, bueno, aquí han passat coses doloroses, però al mateix temps, en el mateix metro quadrat, han passat i passaran coses molt bones i molt maques.
Caram, amb això de la foscor, que dona una mica... fa valorar més la llum del quadre de la nostra vida. Déu-n'hi-do, Jaume, avui. Aureli!
Bueno, començo dient que avui no vull parlar molt bé.
D'acord, doncs avui una miqueta...
La veu,
no? Sí, el contingut bé, ara, no? La veu una mica rogallosa.
El que he començat avui... dos coses. Una primera, al 100% d'acord, que no és simplement per afegir, perquè clar, estaríeu parlant més hores i segurament afegiríeu més coses.
Sí, veig que per ser un tema complicat esteu tots molt inspirats.
No, però vull dir que aquest plantejament d'amagar la mort és un plantejament poc realista. Per tant,
poc realista amagar-ho,
És, bueno, és infantil. O sigui, que una persona que d'entrada actua així... Bueno, escolta, en tot cas que tu diguis, estic molt preocupat perquè m'agradaria algun dia... O sigui, que una persona no ho amagui, simplement que no té resposta, però que no ho amagui. Amagar-lo és fer com l'estrus, no?
Posar el cap a terra, no?
A terra i ja està, primera qüestió. Per tant, des del punt de vista d'orientació familiar, tot el que sigui amagar, doncs aleshores estem creant infantils, vull dir, no, immadurs, persones que no pensin en la realitat. Primera qüestió. I una segona cosa que heu dit, que em sembla que també té interès, el matís, això sí que voldria matisar. I és que els misteris, allò que normalment, les coses que no entenem, vol dir que no s'entén tot. No vol dir que no s'entengui res. No s'entén tot. I és més, és lògic que no s'entengui tot. Per què? Perquè com que som humans, mentre som humans, només tenim les coordenades humanes, i les coordenades humanes són molt limitades, molt limitades. Tan limitades que fora de l'espai i el temps no existeix res més, I allò que no és experimental no es pot... Què vull dir? Que quan una persona, i parlava des de la fe, i amb això, clar, estic d'acord, no?, pues es dona compte que Déu pot més coses. I després, la persona que realment viu en cristià, doncs la fe l'ajuda a veure. I quan dic l'ajuda a veure, és que acaba entenent que no pot ser d'una altra manera. Que la vida, si estiguéssim sempre en aquesta vida, això seria un desastre. imagineu-vos. Quants anys tens tu? 543. Bueno, doncs, escolta, ningú voldria tenir 543. És a dir, un entén que Déu fa coses més ben fetes, no? I que probablement no arribem a veure tot. No ho arribem a veure tot, i hem de ser humils. Però que entenem, entenem. I a mesura que un practica, vull dir que es confia en Déu i tal, doncs, d'alguna manera, entenc cada vegada més i molts successos de la seva vida i de persones que estima, i, a més, l'eficàcia de persones que han estat exemplars amb la seva vida, el bé que han fet, i fins i tot persones joves. O sigui que jo he estat en un col·legi i he vist, doncs, alumnes meus, alumnes, i no un ni dos, molts alumnes, i quan dic molts, doncs, al cap d'un any, doncs, jo no, però en dos anys, tres, doncs, un i un altre. I alguns que dius, caram, en poc temps, quantes coses, el bon exemple que ha donat aquest noi. Bueno, o sigui, quan ho veus tot alhora, dius, no ho entenc tot. Tot no, però entenc més coses. No és que estigui completament buit.
Però quan diem, un moment, quan diem això d'amagar-ho, que deia l'Aureli, poder, el que no volem és ensenyar-ho als petits, potser, no? O volem amagar a tots, o bueno, només als...
No, perquè també, de fet, la gent no parla. Normalment.
No, es va morir, grans i petits,
la meva mare
no,
va morir, fora, ja s'ha acabat. Ja està,
no?
Ja acabat,
no? No?
És més que la mateixa la societat, doncs els mateixos, els tenedors, jo no sé, però... A veure, ara me'n vaig de tema, però l'eutanàsia, d'alguna manera, és dir, escolta, que acabi això, Ja sé que és un altre tema.
Sí.
Ja sé que és un altre tema. Però que, en el fons, la societat, el que està una mica fent veure que, escolta, per què hem de passar per la mort, tu? Millor que la gent, estava més o menys bé, doncs ara per dos anys més, és igual, tu, el liquidem, s'acaba.
O sigui que ho amaguem grans i petits,
Ho amaguem. Uh-huh.
Sí, en els petits a vegades ens fa por parlar-los de la mort, però tampoc és res estrany que un nen de 4, 5 anys, inclús més petits, hagin vist la mort de prop. Però potser no és un familiar o un amic, està clar. Però potser sí que és la mascota, no? El gos, no? Jo què sé, o el, no sé, el peix, és igual, no? O sigui, ells veuen que l'amor està al seu voltant i fan preguntes.
Sí que ho pregunten,
clar,
això és veritat.
Clar, des de la vessant de la fe és molt fàcil, o és més fàcil, no és molt, però és més fàcil explicar el sentit de la vida i de la mort. Però si un no té fe... Llavors sí que és...
Molt complicat.
Molt.
Quina por,
molt complicat.
Explicar-ho sense...
Per què? Perquè es veu... Perquè no hi ha respostes. I perquè l'amor es veu com un fracàs. Perquè produeix dolor, perquè produeix doncs, el trencament aquest de la separació d'un ésser estimat, i això fa molt mal. I com que fa molt mal, doncs, i no sé donar explicació o raó de l'amor i d'aquest dolor tan profund, ens fa por. Però és que els nens, si en parlem amb naturalitat, des de ben petits, l'amor... forma part de la vida, ja està, i tots aquí no es quedarà ningú de mostra. Per tant, un dia et moriràs, i hem de saber explicar-li, i hem de saber enfrontar-ho amb la naturalitat amb la que parlem de qualsevol altre tema, perquè han d'estar preparats. Si no tenim fe, és més difícil, repeteixo.
I això ho hem de fer els pares, no?, aquesta preparació.
Però si tenim fe, nen, tu estàs aquí per alguna cosa, tu tens una missió, tu tens aquí un camí que recórrer i aquí has vingut a fer el bé. I, per tant, has d'estudiar, has de portar-te bé amb els altres, has de guanyar-te el cel, que serà per sempre, per sempre, per sempre. I aquí estem uns anys, 30, 40, 70, 120, no ho sé.
Els que toquin.
Val? No fa pas massa es va morir la mare d'una persona de 80 i pico d'anys i en tenia 110. La dona més gran, no? Més longeva de Catalunya. Uh-huh. Fa un parell de mesos, tot just. Bueno, però hi ha vides més curtes, però tard o d'hora arribarà. I, per tant, hem d'estar preparats. La nostra vida ha tingut que ser aquella preparació perquè ens guanyem o una cosa o l'altra, o el cel o l'infern. És així de dur.
I així, és més fàcil
de clar. De dur, no,
de
però de clar, sí.
De veure una conseqüència, no?
I per què ens hem de portar bé? I per què no puc insultar? I per què no puc robar? És que el que tu facis en aquesta vida és el bé que puguis fer o el mal... O el bé que deixes de fer.
Uh-huh. No, jo això em volia insistir en això que estàs dient ara, en tant que molta gent de vegades interpreta que pels creients la mort és com dient, bueno, mira, s'han portat malament, han fet el que s'han sacrificat molt i ara doncs ha gaudit d'un premi, que no és aquesta la visió, que no és aquesta la visió. S'ha de veure la vida des del punt de vista, la mort des del punt de vista de la vida, que és la vida. La vida, la que realment val la pena viure.
La que hem de fer bé,
La que hem de fer bé. I que, per tant, doncs té interès que estudiïs molt, té interès que tinguis molt la cultura, té interès que siguis una persona que tinguis do de gens, que et trobis a gust amb la gent, que té interès que siguis exemplar, té molt interès, pots fer un gran bé. I a més, tot això, Déu t'ho permetrà, però que la vida per si mateixa doncs té un pes, perquè si no pot donar-se el cas de que un pensi, bueno, clar, pels creients sí, clar, sempre tenen el consol del cel, però això ja en parlarem després. No, és que la vida s'ha d'omplir de fer el bé, i això per si mateix és un repte atractiu. A banda del que està explicant jo, que estava dient la Laura, que no vull insistir perquè ho ha explicat molt bé, però que és que té un repte atractiu. És que és molt atractiu.
A veure, el Premi Gros, ja sabem quin serà. Bueno, en tenim una idea, eh? Jo, la veritat és que crec que val la pena de tant en tant entretindre's en pensar... Home, perquè fomenta l'esperança, eh? Si la fe, doncs, és molt important, és importantíssima, i convé posar els mitjans, doncs, perquè creixi, home, l'esperança també. I l'esperança... A veure, ara nosaltres tenim una relació, no?, dintre de 4 dies es farà un o diversos sortejos de loteria en els que inclús la gent que no acostuma a jugar, doncs aquests dies hi juga, i això, dius, home, i em tocarà, no em tocarà? Bueno, a veure, el que estàs comprant, quan compres un número de loteria, és... El que pots disfrutar pensant...
Perquè si has disfrutat el premi, jo
exacte. L'altre podria ser un bé residual, en tot cas, no? Sí. Però realment el que estàs comprant és el plaer de poder tindre una esperança mitjanament poc fundada, però, bueno, que hi és, no? Ara bé, nosaltres hem de pensar, crec que és bo que pensem, home, doncs, escolta'm, ens reunirem amb persones que... hem estimat i estimem molt, no? I a més, doncs, aleshores, això ho podrem gaudir i saber que és un gaudiment per sempre. Però, abans d'això, l'experiència que tinc és de que persones que han tingut una vida endreçada amb les seves lluites, però que les han lluitat, l'important de les lluites és lluitar-les. Guanyar-les o vèncer-les a vegades no és tan important. L'important és lluitar-les, no? I gent que ha lluitat i que s'ha portat com tenia previst portar-se, encara que hi hagin alguns detallets que a l'examinar-se diguis, mira, aquí... Però, bueno, escolta'm, he lluitat molt, eh? Bueno, aquestes persones, les que jo conec fins ara, han tingut un amor molt endreçada, també. Un amor que és exemple pels que seguim pedalant. Perquè veus com en un moment en el que es veu la vàlua d'una persona, perquè aquí no hi ha bromes. O sigui, aquí la cosa, et pots posar com vulguis, però això és definitiu.
Sí, sí, a la vida no s'hi poden fer esborranys,
exacte,
eh? Aquí això
sí,
és el
sí.
que compta.
Aquí un pot fer el peripé, pot tindre unes certes taules a l'hora de parlar, pot tindre uns arguments que serveixin per embaucar a molta gent, eh? Però aquí, poca broma, o sigui, aquí la cosa va en sèrio ja. Vull dir, estàs en el moment aquell que dius, nen, dintre d'una estona ja s'ha acabat la vida aquí a la Terra per tu. Home, doncs crec que el sol fet de que una persona s'enfronti amb això serenament, sàpiga deixar les coses el més endreçades possible, que sàpiga despedir-se de la gent si té temps de fer-ho. No? A vegades no és així, però si tens temps, que ho facis. Que puguis deixar unes paraules que serveixin perquè els que queden quedin una mica menys trencats. També es pot viure la caritat amb tot això, no? Perquè un tindria ganes, potser, de posar-se a plorar o de cridar o de dir disbarats, no? I pensa, no, escolta'm, això no és, no? O sigui, he d'estar on estic, i ho fa en un moment que és definitiu. Jo crec que això és donar un testimoni que, home, els que quedem l'hem de valorar, perquè és un testimoni que només el pots donar una vegada i que es dona en unes circumstàncies que no són gens fàcils. I que ell tampoc, la persona que se'n va, tampoc no té l'absoluta garantia de que té el premi a tocar, eh? És el mateix que moltes vegades ens fem moltes preparacions i coses curioses, no? I en el fons, els cristians, quan mirem el sagrari, o veiem Déu o no veiem Déu. aquí està la gràcia de tot l'assumpte. Vull dir que li pots donar moltes voltes, però és aquest el tema, no? I al moment de la mort, un o veu que se'n va amb el pare i amb la resta de persones que estimen. Un amic meu deia, home, mira que et vas fent gran, tens més persones a l'altre costat que aquest, no? Amb la qual cosa, ja la cosa no és tan dramàtica.
El premi el veus més tangible, ja, el veus més a tocar.
Més tangible, i saps que ja tens una tertúlia preparada amb 50, 60, 500, 1.000 persones amb les quals podràs parlar sense tindre que tallar, perquè, per lo que sigui. I això és una cosa estimulant i maca, no?
Laura.
Sí, tornant al tema de l'educació de la mort amb els nens petits, amb els fills o amb els alumnes, tant se val, no? Millor que sigui la família, està clar, no? Aquestes coses, les coses íntimes, se n'han de parlar en família. Hi ha gent que diu, bueno, però s'ha mort l'avi, per exemple, no? El porto a l'enterrament, o sigui, faig que vegi el difunt, no? El porto al tanatori i faig que vegi el difunt, no? I una vegada es planteja si és millor o els hi farà por. Jo crec que és bo. Que és bo que com deia abans, doncs aquesta educació integral, no?, que la mort en forma part, vegin que també s'ha mort i hi ha un enterrament, hi ha una despedida, unes hores de dol, uns dies de dol, una vida de dol, no?, sense fer drames, no?, perquè hi ha algunes escenes de televisió, sobretot d'altres països o altres cultures, que fan uns drames que jo no els entenc. Potser és la seva cultura,
sí,
no?
Sí, és una manera d'expressar-se, no?,
potser sí,
més
però una cosa
visceral.
És plorar I passar el dol, i això és normal perquè s'estima la persona, no? Ara, fer un drama, tota la vida no? I a l'enterrament els nens, jo crec, és la meva opinió, que hi han de ser.
Al funeral portar-los,
sí.
Sobretot si ja tenen, per exemple, 8 anys, no?, que han fet ja la comunió,
sí,
aquesta edat potser
sí.
Seria la...
D'alguna manera van assumint també el tema de la mort de manera natural. I també tenen l'oportunitat de despedir-se. No? Si no, és com que ha desaparegut, no? Hi ha gent, no, l'avi ha marxat. Ha marxat a on, no?
Sí,
i quan
sí,
tornarà,
era,
no? Perquè tenen por a dir, ha mort, i ja no el tornaràs a veure mai més, en aquí. I clar, si no hi ha una explicació més enllà, pues, no. Ha mort, està a dintre de la capsa, i ara l'enterrarem, i el dia 1 li anem a portar flors l'any que ve i l'altre, o quan ens doni la gana.
Però potser nosaltres ho teníem més fàcil, perquè jo recordo els meus avis, que es van morir a casa, que els van vetllar a casa, que el van preparar doncs, els meus pares. O sigui, que era una cosa com més quotidiana, no estava tan allunyada com ara.
Bueno,
era una cosa que veiem com
feia
més.
Feia uns anys, potser no? Fa 30 o 40 anys, doncs van començar els tanatoris. Per què? Primer perquè era un lloc més escèptic.
Clar,
val?
Llavors ja ho treus del
nucli. Era un lloc
nucli.
Més gran,
sí.
Això de rebre visites a casa encara es fa, eh? Però rebre visites
jo
a casa...
Jo no he anat a cap ja, eh? Jo recordo de petita que sí que ho feia, però ara sí que porto molts anys sense sempre anar a tanatoris,
sí.
I la vetlla a casa sí que fa que, clar, ho vegis una cosa molt distant. Espera, que l'Aureli demanava la paraula.
No, amb això, que és aquestes explicacions, tu has explicat, diguéssim, doncs, amb la vida mateixa, no? Més a mort l'avi, doncs van a l'enterrament, no? Però que també hem de fugir amb aquestes grans explicacions, com per exemple aquí mateix, en aquest programa, parlem d'educació sexual. I alguns pares pensen que és qüestió d'un dia agafar el nen i explicar-li, bueno, molt bé,
un dia positives,
bé. Aquest
no?
Dia, doncs molt bé, pots parlar que vulguis un dia, però que és un seguit de coses, avui és un comentari, mira, aquesta nena d'aquesta senyora està amestat, tal, per ser la mare, i vas explicant cosetes, doncs que amb aquesta mateixa naturalitat, que l'amor fluidament sigui un tema, no dic cada mes, ni cada dos mesos, ni cada, sinó que sigui un tema.
No és un tema de seure, de dir avui parlem
perquè
de la mort, sinó anar-ho
incorporant.
Això sí que
és incorporar. I a més, d'aquesta manera és com s'agafa. Perquè si no sembla que hi ha una mica, diuen, deu ser una cosa especial, només em va parlar això un dia, recordo, que fa 2 anys el meu pare em va dir, i ara que s'ha mort la veïna m'ho torna a dir. Bueno, doncs aleshores, jo crec que la naturalitat, el dia a dia, que alguna vegada doncs, surt el pas parlar, es parla, i això jo crec que és el més eficaç. A banda que es porti a l'enterrament, si fa falta, no?
De tota manera, és bastant contradictori que els nens hagin de tindre por del cos de l'avi o del pare, del cos. També separar el que és el cos. Aquest és part de l'avi. L'altra part ens espera i es reunirà amb aquesta. Però és el cos de l'avi, ja no és l'avi, no? Que tinguin por d'això és perquè poder no ho hem explicat prou bé. I, en canvi, que després es dediquin a viure el Halloween amb una riquesa de truculència, de colors,
sí,
de sang...
Això sí que és artificial, poc natural...
Que dius, home, a veure, perdó, aquí em punt m'hi he perdut, jo.
Sí.
Estava menjant castanyes i moniatos, de cop i volta em trobo amb uns individus que dius, i què pinten? Ah, és el Halloween. Vale, vale, vale. Però, a veure, hi ha una sèrie de coses, les pel·lícules de por, hi havia un senyor que em portava a vegades pel·lícules, i deia, mira, escolta'm, jo... pel·lícules de por no me'n donis, que jo ja tinc por sense pel·lícules.
No, no. Ja tinc idees per espantar-me, no cal.
No, exactament. A vegades quan veig la tele o quan em parla el ministre d'Hisenda, ja em fa por. Aquest sí que em fa por, no? Però, a veure, la por també és una cosa que s'ha d'intentar educar, perquè la por té uns efectes molt negatius, no? O sigui que ens fa veure les coses desproporcionades.
I tant.
Ens fa quedar-nos estàtics davant d'una situació. I estàtics segur que és la pitjor manera d'enfrontar la situació, no? Saber educar la por, saber explicar bé i amb carinyo i en el moment oportú. I després, segons la maduresa dels nostres fills. A veure, la maduresa també té aspectes diferents. I els pares... som els qui millor hem de saber en quin punt es troba el nostre fill. A vegades no tenim temps de preparar tantes coses i ens trobem amb un fill molt petit que es troba en una situació doncs, d'una mort molt propera i que no hem tingut temps d'explicar-li gaires coses. Bueno, la manera nostra mateixa d'afrontar la situació li servirà, com totes les altres coses, doncs perquè tingui una pauta. És el mateix que aquests nens que cauen... que cauen, aquests petits que cauen, i abans de posar-se a plorar, miren a veure quina
qui
és l'actitud dels pares, no? Si tu
passes
de l'assumpte, s'aixeca, s'espolsa i se'n va, no? I si tu comences a pegar crits, doncs ell també crida
també,
i allà s'organitza.
I ho aprofitarà i diu, bueno, mira, aquí s'ha de fer a saneta.
Amb això és el mateix, no? Dius, escolta'm, el pare i la mare se'ls veu que estan profundament tocats per la mort d'aquesta persona, però ho afronten com altres coses de la vida,
amb serenor,
i que bé, i aleshores, bé, aquesta actitud a vegades és més explicativa que altres coses.
L'exemple, que ho hem dit altres vegades, doncs en aquesta situació que també serveixi d'exemple per als més petits. Laura, volies afegir alguna cosa?
Sí, no, això del Halloween, que jo veig que es toca el tema de la mort una mica, pues...
Molt frívol, també.
Molt frívolament, no? Per una banda, pues, ocultem el fet de la mort i per una altra banda ens vestim de bruixes, d'esquelets, de vampirs
I fem una festa d'una cosa que...
I fem una festa pels nens, sí. Són els mateixos
que
nens,
que després
no?
És els que els hi volem amagar segons què, però després els deixem barra lliure els dies
canvi,
de Halloween.
En canvi, la festivitat aquesta de Tots Sants doncs passa, a lo millor, desapercebuda per la societat. Sí, és veritat que potser doncs, el de notícies diuen que s'han venut tantes
flors sí.
Sempre,
les dades,
sempre un
no?
10% més que l'any anterior, sempre. I potser hi ha alguna escena d'alguna família que va al cementir, no? Però molt poc, passa molt difuminat.
No, ara que has dit el de la festivitat, dic que de vegades s'ha d'aprofitar per donar criteris, però no sempre, com deia abans, natural, potser... Pues,
en compte gotes, no?
Un dia fer, cos,
no? Omplint el got
no,
a poc a
això
poc.
La festivitat de Tots Sants, pues, a banda doncs, que va haver-hi una mica d'història, perquè els cristians quan morien, pues, la majoria molts van morir màrtirs en l'època de Nerón, i alguns no sabien qui eren, clar, no sabien qui eren, i eren formant part de Tots Sants d'altres, no? Però que també... des del punt de vista doctrinal de l'Església, és bo una cosa que no se sap, o almenys no es diu, no? Que ens parla de Tots Sants és perquè hi ha quantitat de gent que ha fet la vida, pues, una vida molt, molt noble, molt sana, fent el bé, i que probablement ha passat desapercebuda. I per això l'Església ha volgut doncs, fer festa, una festa per Tots Sants, aquelles persones, perquè canonitzar, l'Església canonitza alguns pocs.
Sí, no tothom, clar.
No vol dir que tots els que siguin sants s'han de canonitzar. Són poquíssims, poquíssims els que són canonitzats. Però la gran majoria dels sants que estan al cel no estan canonitzats i passen de ser persecuts. I això també té aquesta visió positiva de dir és que hi ha molta gent bona que ha viscut en pau i fins i tot hi ha gent que no ha practicat tot el que hauria d'haver practicat. I per això, a vegades es diu que l'Església, fora de l'Església no hi ha salvació, en el sentit de que la gent, fins i tot els que no practiquen, però han anat amb bona voluntat, és pels mèrits de Crist, les esglésies els que els hi posa dintre, aquells que han actuat amb bona intenció. Per tant, Aquesta festa celebra la quantitat de gent innombrable que són sants encara que no estan canonitzats. Home, també d'una visió positiva, perquè si no, si no s'explica, es pot donar a entendre de que sants, bueno, hi ha uns quants, però que la gran majoria doncs, som no de segona ni de tercera divisió, som uns perdillos, com diu.
No entrem ja a cap divisió,
a més,
no?
Hem de saber que els sants ho són per la seva pròpia conducta, però els que es canonitzen és perquè darrere seu hi ha una colla de gent que es fa un tip d'escriure. Sí, o sigui que si no hi ha gent que escrigui, no hi ha sant. I això també convé que tots ho tinguem clar.
Bueno, però la idea fonamental és que hi ha moltíssim més. Aquesta idea
va més. Que hi ha més. I també ens parla de que la vida no s'acaba amb la mort, sinó que ens obre la porta a una vida de plenitud. I això és
el premi gros que ens deien, no?
Sí, sí, recordem a tota la gent que ens ha precedit, no?, en la fe i tal, i en les obres bones, a la vida rica i plena, no? Però també ens diu que no s'acaba aquí, això, que hi ha algú molt més interessant.
Bueno, encara que estigui afònic, també deixem que...
Deixem, no, deixem. No s'ha notat tant, Aureli,
ja,
eh? L'has explicat molt bé.
Però vull dir que, a veure, una cosa que em sembla que és interessant, i és que, a banda d'això que estem dient, a banda, una vida que no accepti el goig, el dolor i la mort, que no l'accepti, doncs no pot ser feliç. O sigui, només pot ser feliç aquell que accepta doncs que hi ha dolor a la vida, que hi ha goig i gaudeix. No ens li diu, oi, quin fàstic gaudir. No, no, gaudeix d'allò. I també accepta que es mori. El que no accepti això, que ho rebutgi, bueno, doncs ho pots rebutjar, però hi haurà dolor, Ho pots rebutjar, però et moriràs, Però no, no tu, els teus parents, etc. Per tant, una vida plena que no accepti el sofriment, el dolor, el goig i la mort, no. Fins i tot, doncs, no pot estar tranquil.
És el que dèieu, que és la importància de fer-ho bé, de portar-te bé, de fer el bé en aquesta...
No és només pensant... Bueno, aquí hi ha tot malament, però després...
Tot malament ja vindrà, no?
Aquesta vida que no accepti això no pot ser plena.
Això ho explicàvem, perquè, clar, el tema de la mort sí que des de les altres cultures, que sempre ho han tingut molt present, a vegades ho explicàvem, jo que soc professora de socials, amb els antics egipcis que preparaven l'aixovar funerari, i després, clar, hi havia molts esclaus, i un alumne, me'n recordo, que em va preguntar, però per què no se suïcidaven, si l'important és el que ve després? I aquí vam poder explicar, clar. No, l'important també és fer-ho bé aquí. Clar, clar. O sigui, no val això escapar per anar directes al premi. O sigui, s'ha de jugar tota la partida per després arribar i assolir. Aquí, avui, a Paraules d'Amor, ho heu explicat molt bé, tot això, potser fins i tot seria bo que a les escoles s'introduís una mica el tema de la mort en el currículum. No ho penseu a vegades que el tema del sexe sí que s'han fet milers de campanyes, moltes promocions, que tinguin
no sé
coherència...
No sé si hi haurà gaires gent per la labor
no?
de fer això. No ho sé.
Home, igual que el sexe ha entrat tant a les aules, a vegades potser en excés, i s'han fet moltes campanyes a favor de conscienciar o de preveure malalties futures o un mal ús. En canvi, el tema de la mort sí que...
Saps què passa?
No sé si s'acaba de treballar amb adolescents, amb nens...
Les escoles, pobra gent, els hi
però
estem...
Finalment...
Sí. Hi ha algun problema a l'escola.
No, però potser alguna... O sigui, en el currículum, és que avui nens... trobo que ho he explicat tan bé que potser sí que l'escola haurien de sentir una mica més.
Aquells nens... que ens hem esforçat en que no mengin bé, donant-los només el que els agrada, i que marranegin...
La generació
que
dels macarroners, que diem,
Diuen, molt bé, aquest, quan vagi a l'escola, allà l'ensenyaran
a menjar.
Això. Això, perdoneu, no és estimar l'escola, ni estimar els
ni
fills,
els mestres,
ni estimar ningú.
Ni els mestres.
Exacte. El tema del sexe, que l'expliquin a l'escola, tu, que és molt farragós tindre que parlar d'aquestes coses amb els fills, no? Això inclús els que diem que s'ha de fer, ens costa. Perquè ens hem de posar el vestit de parlar
però,
de sexe.
Però crec que és més difícil parlar de mort que parlar de sexe,
Tot és difícil,
tot
amb
costa.
Els fills. Perquè tot està en funció de que ho estàs fent amb una persona que estimes. Mira, jo a la gent que no estimo li puc explicar el que vulgui i em quedo més ample que ningú. Perquè en el fons...
Li venc un sopar de duro i ja
exactament,
està, no?
M'importa tres punyetes l'assumpte. Però amb una persona que estimo, i que estimo molt, tinc tanta por a fer-ho malament...
Ho he fet tan bé.
Exacte. Però és que, clar, és que ho has de fer tu. O sigui, ho farà l'escola per defecte. Però el que està clar és que la millor escola no explicarà determinades coses amb l'eficàcia que ho explicaràs tu. I això els pares ens ho hem de creure, perquè és veritat. És a dir, no vulguem carregar-ho tot els mateixos. Perquè, a veure, quina garantia tens... de que allò ho sàpiga explicar bé el mestre.
Del punt de vista
mestre.
Que ho vols explicar tu.
Però a lo millor, escolta'm, aquell mestre porta, o aquella professora porta una vida de lo més irregular amb alguna de les seves vessants, no? Bueno, doncs, escolta, m'estimo més...
Explicar-ho jo.
Explicar-ho jo. A més, que els pares tenim una gràcia per explicar als nostres fills...
I que a vegades sembla que no ens escoltin, però
sí,
el que hem dit a casa,
escolten.
Això queda,
pitjor,
això sí que qualla. Sí, sí, Aureli.
Bueno, una mica...
Sí, ja per anar acabant,
No? Experiència, que si l'escola té un ideari cristià, ho té més fàcil.
Sí.
Però, a veure, en general, dic, si ho té, encara ho tingués, també un professor que estigués a una escola que no tingués cap ideari, alguna cosa hauria de fer. Perquè a vegades hi ha actituds... que amb això estàs transmetent una idea de fons. Per exemple, s'ha presentat el cas de que arribar al col·legi i m'ha dit, escolta, aquest noi s'ha estavellat amb una moto, s'ha passat això. I he tingut una classe, i el primer de la classe, doncs, dir-los, mira, ha passat això, tal, tal. Ara, quan acabem la classe, acabarem la classe, si algú de vosaltres doncs, vol anar a l'oratori, que tenim un oratori, tal, tal. Si algú de vosaltres vol anar-hi, tal, jo he fet el comentari, tal, doncs, mira, doncs, podem pregar, que sapigueu que tal, ha fet un comentari, ja no faré l'espeech que vaig fer aquell dia, no? I aquesta experiència l'he fet, perquè m'ha passat més d'una vegada, no? I sense dir res més, quan he acabat, jo he anat a l'oratori, perquè, clar, si dic podeu anar-hi, jo he anat. No ha deixat ningú de venir, I alguns, és que ara em costa dir-ho, però els hi costava sortir. A veure, quan es viu bé aquestes coses, només a l'exemple de que una persona està transmetent amb fe, escolta, això és el que hem de fer avui, això impacta els nanos.
Sí. Això els hi queda per vida,
nanos,
ja.
Simplement que els hi costava sortir de l'oratori. Bueno, tenim classe, ara hem de sortir. Sí. Clar, si això... Però això no passa cada dia, això passa quan passa. Doncs si els pares, quan passa el que sigui, donen aquest exemple, això queda per vida, com deies tu.
S'ha acabat el temps de la tertúlia, al final, parlar de la mort no ens ha costat tant, Trobo que heu dit coses interessantíssimes i de cara a tots els oients, aquí els nostres orientadors familiars sí que ens han recomanat tractar-ho amb els fills, amb els alumnes, portar-los a l'enterrament, que visquin el procés de la mort igual que els ensenyem a viure la vida. Doncs ho deixem aquí, que és temps de l'entrevista, i moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio Estel, a tots tres.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Adéu-siau.
Doncs estem escoltant Hospital del Mar, dels Pets, per encarar la recta final del programa. És el moment de l'entrevista i avui tenim a la Xuxa Serra. Ella és infermera especialitzada en tanatologia i també és antropòloga. Treballa a l'Hospital General de Catalunya i condueix grups de dol. També s'encarrega de fer tallers a les escoles per aprendre a encarar una pèrdua. Aquests tallers porten per nom Ara sí que sé i ja l'han fet 8.500 nens a Catalunya amb alumnes des de P3 fins a batxillerat. La Xuxa Serra també ha escrit el llibre I jo també em moriré
taller de l'editorial Columna. És un recull de les seves experiències en aquests tallers i ens permet entendre i explicar la mort als joves. Xuxa Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs, si li sembla, primer parlem d'aquests tallers que es diuen Ara sí que sé. Com sorgeix aquesta iniciativa d'anar a les escoles i explicar el tema de la mort?
Bueno, pues sorgeix després de conviure amb moltes persones dels grups de dol i veure pues que molts dels nens que de les famílies doncs no participaven doncs del comiat de l'avi, de l'àvia, del tiet, del pare, la mare. Aleshores van veure que molts nens doncs els mantenien al marge i no convivien amb tot el que era l'adversitat doncs, que estava vivint la família. Uh-huh. Vam pensar doncs, que potser era moment doncs, de deixar-los tenir veu en tot això i d'alguna manera doncs, copsar si de veritat doncs, existia alguna necessitat en relació amb aquest allunyament doncs, de tot això que passava a la família, relacionat sobretot doncs, amb la mort d'un ésser estimat, ja sigui un familiar o una mascota. Uh-huh. I per això doncs, vam anar a les escoles i es van adaptar uns tallers en el qual doncs, tant els continguts com el temps doncs, estan adaptats des de nen de P3 fins a persones doncs, que fan batxillerat o cicles formatius.
Vostè deia això, que els hi hem de donar una mica de veu, que a vegades els apartem d'una situació doncs, que pot ser dolorosa. Els apartem a totes les edats o hi ha alguna edat en què ja els fem més partíceps de tot això de la mort?
Pues depèn de... Bàsicament, els nens petits se'ls aparta, els petits fins allà als 10 anys expliquen doncs, que no van poder estar presents i que els hagués agradat poder visitar en l'àvia, en l'hospital, o el pare o la mare, no? I això ja ho veiem inclús amb les normes dels hospitals. Aquí a l'Hospital General ho hem canviat, però a la majoria d'hospitals, per exemple, els nens no poden entrar a la UTI fins que no tenen 14 anys. I aleshores, doncs, això és una cosa que penso que hem d'anar canviant i ens hem de fer conscients del mal que i el perjudici que això els representa, perquè, al senyor cap, vull dir, per ells, doncs, la persona que estimen, l'estimen tant si està dreta, vestida, estirada o amb un pijama, doncs, d'un hospital, no?
Clar, els hi queda com una mancança, no?, si no ho fan, si no hi són, si no participen, els hi queda com un buit, potser.
Sí, sí, els hi queda un buit i, més a més, no poden entendre les coses ni el procés, només pel que inclús senten, no?, sinó que ells també necessiten a través dels sentits, de la vista, de l'oïda, doncs veure que, com està la persona dia a dia. I llavors entenen doncs, que el procés no és que aquella persona els hagi volgut abandonar o que aquella persona ha volgut morir, no. Simplement doncs, que aquella persona doncs, de degut a una malaltia o degut a un traumatisme o degut a la bellesa de la persona, doncs, a finalitzar la seva vida doncs, com oferien doncs, qualsevol fulla d'un arbre, no? Uh-huh. I, per tant, ells entenen molt bé la vida i la mort. L'únic que els hem de donar és l'oportunitat que ho puguin expressar juntament amb el que els interessa més, que és la família.
Clar, vostè diu, ells entenen molt bé la vida i la mort. Potser fins i tot ho entenen millor que nosaltres, a vegades? Hi troben algun cas que ho assumeixen més bé, ho saben encara millor que algun adult?
Ho saben encara més bé, els nens poden arribar a ser per a les famílies un aire fresc amb tot això.
Un aire fresc,
ells, sí. Perquè ells entenen tot, molt neta tot el que és la vida i la mort. La veuen per la televisió. Els estudis ens indiquen que els nens, fins allà a l'adolescència, seran testimonis d'unes 1.800 morts de persones alienes a la seva vida. I aleshores, quan aquest nen o aquest adolescent es trobi vivint doncs, la malaltia d'un pare, d'una mare, d'un avi, d'un tiet, en canvi, l'apartarem de tot aquest procés que sí que li importa i molt. Mm-hmm. Per tant, com volem que ells aprenguin a créixer, a cuidar, a entendre i quan el que els hi quedarà són moltes coses per reparar. Tot aquell ritual que no han pogut doncs, assistir, la cerimònia, el tanatori. Vull dir, és difícil de no viure després la mort d'una forma estranya fills no han tingut l'oportunitat de poder-ho viure de manera natural.
Sí, estranya, o més que res desconeguda, no? Potser als pobles sí que encara es fa que potser es vetlla algun mort a casa o més gent va als funerals, però potser a les grans ciutats sí que es tendeix més a apartar-lo, no? Dèiem que el tema de la mort, dèiem a la tertúlia, encara és molt tabú. En canvi, el sexe sí que l'hem popularitzat més o se'n parla més obertament o no tenim tants prejudicis a l'hora d'encarar-ho i, en canvi, el de la mort encara ens costa molt, no?, de tractar amb nens, sobretot.
I tant. I això ho veiem inclús amb les persones adultes. Les famílies abans eren les persones que cuidaven de la persona que estava malalta i quan es moria, les mateixes famílies el vestien, el netejaven i feien els seus rituals. El que feien era cuidar aquella persona més enllà de la vida. I aquest apropament també els ajudava en el procés de dol. Avui dia el que veiem és que tot això, evidentment, doncs les famílies han quedat allunyades de tot el que és...
Tot aquest procés, aquest comiat, potser, en final.
Exacte.
De tinc cura de tu, encara que ja no hi siguis, no? Et cuidaré igual, encara que ja hagis mort, no? Acabar-lo d'arreglar, de preparar...
Exacte, perquè, de fet, la persona que estimem no l'oblidarem mai, per més anys que fem. Per tant, el fet que... de poder-la cuidar i fer rituals i anar, per exemple, al cementiri i portar-li flors. No portem pas flors per tothom, no? Doncs, evidentment, tots aquests rituals, quan ho podem fer-ho pues, com a família i els nens també veient el que fan els grans, pues, tot això els ajuda molt en el seu procés de dol. I que no els hi quedi pues, un procés de dol d'alguna manera retingut i allà pendent de fer, no?
És acabar de tancar el capítol, no? Acabar de lligar caps, acabar-ho de fer tot el procés, això, portar les flors o acomiadar-se, estar present també en el comiat i que no es quedi doncs, aquella imatge que no recorden massa, a vegades.
Clar. En canvi, els nens tenen veuen pel·lícules de zombis, veuen pel·lícules extremíssimes de la mort, que no són reals, però que, en canvi, de que els encanta de veure i els hi portem a veure-les. En canvi, no podran viure la mort natural, que és la forma més terapèutica de viure-la, no? I en canvi, pues, quan veus que quan un nen té contacte amb la mort i amb la mort de les persones que estima, és un nen que no en fa cap de trastorn emocional, sinó que ell va reparant i viu el que li toca viure en cada moment de la seva vida.
És que de la mort no se'n parla poc, però és que, a més, per exemple, coses naturals com plorar en públic o plorar simplement també, no? Cada vegada més ho amaguem, això, també. Aquesta catarsis que et suposa doncs, haver perdut algú i plorar, també a vegades davant dels nens ho evitem i és això que fa que quedi una situació a vegades una mica artificial.
I tant. Ens costa molt d'estar al costat, saber cuidar d'algú que està plorant. I això és el que precisament fem en els tallers, que ells aprenen a cuidar i a cuidar-se amb les emocions que tenen i a poder-les expressar i entendre que les llàgrimes no podem per tothom, sinó que les llàgrimes són com petons que no podem donar, són paraules que no li podem dir o són abraçades que no li podem fer. Ells entenen perfectament això i que per més anys que visquin ells seguiran estimant aquella persona, encara que amb el temps doncs un la vulgui estimar d'una altra manera, ja no amb aquell dolor tan gran del començament.
Que bonic, això. I el títol, ja acabem, el títol es diu I jo també moriré, és una pregunta, no sé si és el títol perquè és la pregunta més habitual que fan els nens, de preguntar si ells també tocarà passar per això. Se la troba, aquesta pregunta, quan fa tallers?
Sí, de fet, aquest llibre està inspirat en els tallers i per això té dues parts, perquè, de fet, la primera part està dedicada a totes aquelles persones que ara avui dia són adultes, però que tampoc ja no van rebre, ja no van poder-se despedir quan eren petits, doncs, aquell avi, aquella àvia. Per tant, tenen coses a reparar. És molt difícil demanar-los a un adult d'avui dia que ajudin a nedar amb un nen quan ells ja no van aprendre a fer-ho. Per això el que fem és, en la primera part del llibre, els ensenyem a nedar. Ens ensenyem a nedar amb tot allò que ells tenen pendent i com poden doncs, ajudar-se a si mateixos a reparar-ho. Només d'aquesta manera ells podran ser capaços d'ajudar els nens a conviure amb les pèrdues, la mort de les persones que estimen.
Interessantíssim tot això que ens explica avui la Xuxa Serra. Recordem que el llibre és de l'editorial Columna i es diu I jo també em moriré i que ens permet acostar la mort i entendre una mica millor per fer-ho arribar als nostres fills i també als adolescents. Doncs Xuxa Serra, molt bona tarda i gràcies per haver compartit aquest temps de ràdio amb nosaltres.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs amb l'entrevista posem el punt i final al programa d'avui. Abans d'acabar, volem agrair a l'associació FERT, que fa possible aquest programa, i al nostre tècnic, el Jordi Carretero. Nosaltres ens acomiadem i ens tornem a retrobar la setmana que ve, aquí a Ràdio Estel, a Paraules d'Amor, on parlarem d'ecologia. Fins dimarts que ve, no hi falteu.